Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pere Gallifa.
L'aire que reclamava el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, s'ha traduït en què els bars i restaurants podran obrir des de 7:45 del matí a les 5 de la tarda de forma ininterrompuda. És el principal relaxament en les restriccions que el Departament de Salut ha permès gràcies a la millora de les dades de la pandèmia. De totes maneres, des del Gremi d'Hostaleria de Sabadell continuen insistint que necessiten poder servir sopars per recuperar-se de la crisi econòmica. Jordi Roca és el seu president.
El que realment necessitava el sector és poder donar uns berenars sopars que ens estan dient que ens hem de semblar a Europa, que ens hem d'obrir a mentalitats noves, a horaris nous, a espais nous. I nosaltres pensàvem que haurien sigut una mica generosos donant-nos alguna cosa pel vespre, que és realment el que ens hauria donat una mica de suport a les nostres malmeses butxaques.
També es permetrà la recuperació gradual de les classes presencials de la universitat o el lleure i les extraescolars, tot plegat a partir del pròxim dilluns 8 de març i amb una durada provisional d'una setmana. Avui és dimarts, 4 de març del 2021.
Titulars.
La Diputació de Barcelona demanarà fons europeus per impulsar un projecte concret a Sabadell. Es tracta de la implementació del Pla del Ripoll, que inclou una vintena de mesures per millorar el parc fluvial. Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Pere. És un document redactat durant el mandat anterior que en l'última sessió del ple municipal es va instar l'actual Ajuntament a tirar endavant. La presidenta de la Diputació, Núria Marín, ha defensat que no siguin els ajuntaments els que hagin de demanar totes les ajudes europees.
Crec que hi ha projectes que és, vaja, jo penso que és recomanable que puguem doncs, presentar-los a nivell d'altres administracions, que pot ser la Diputació de Barcelona, com pot ser, evidentment, no, les comunitats autònomes, que poden fer doncs, aquest paper no, de tenir en compte i escoltar els municipis.
A part, la Diputació també demanarà finançament per 2 projectes del Vallès Occidental, un pel sector industrial i un altre per l'economia circular.
La portaveu de Podem, Marta Morell, vol tenir enllestit el Pla de Memòria Històrica abans de l'estiu.
Així ho ha assegurat en una entrevista al Cafè de la Ràdio, on ha repassat les polítiques que s'han dut a terme en les diverses àrees que estan sota la seva responsabilitat. Morell és l'última portaveu que participarà del cicle d'entrevistes Prenent el Pols el 2021.
I a l'Hotel Suís, un repàs a la trajectòria d'Antonio Hidalgo a Màlaga.
El tècnic del Centre d'Esport Sabadell trepitjarà aquest diumenge la Rosaleda, per primer cop en partit oficial des de la seva etapa com a jugador de l'equip malagueny, on s'hi va estar 3 temporades i va ser l'heroi de l'ascens a primera divisió fa 13 anys amb un doblet contra el Tenerife.
Ampliem aquestes i altres notícies en la pròxima mitja hora amb Toni González a les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans, cop d'ull als serveis. Dia tapat avui a Sabadell, 15 graus de temperatura ara mateix. En Jordi Mateu ens explica què ens espera per les pròximes hores. Molt bon dia.
Bon dia. Els núvols tornen a ser abundants a gran part de Catalunya. Uns núvols que són en general els mitjans i que en principi hem d'esperar que comencin a minvar al llarg de la tarda. Tot i així, minvaran a l'hora que creixeran també alguns núvols d'evolució diurna o alguna nuvolada a punts de muntanya, sobretot a punts del Pirineu i Prepirineu, on fins i tot no podem descartar al llarg d'aquesta tarda la presència d'algun roixat, sobretot a punts del sector oriental de la serralada. Valors de temperatura que seran semblants o una mica més alts durant les hores centrals del dia. De cara a la jornada de divendres, hem d'esperar que el cel estigui entremig i molt ennuvolat a punts del nord i est de Catalunya, sobretot per la circulació de núvols mitjans fins al migdia i a partir de llavors també per la formació d'algunes nuvolades, unes nuvolades que fins i tot tornaran a poder deixar algun ruixat d'intensitat feble localment moderada a punts del Pirineu i Prepirineu i també a zones de l'interior de la meitat est de Catalunya. A la resta del país, en general, hem d'esperar més sol amb alguns intervals de núvols baixos novament a punts del litoral i del prelitoral. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I com està el transport públic? Ens ho explica en Javi Torres. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
I pel que fa a l'estat del trànsit, també hi ha molta tranquil·litat. Només hem de destacar que la calçada està restringida per uns treballs de jardineria a la C-17, a l'alçada de Montcada i Reixac, un quilòmetre de circulació lenta en sentit Barcelona. Passen 6 minuts gairebé, de 2:15 a 2, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Els bars i restaurants de Sabadell podran obrir de manera ininterrompuda a partir de dilluns 8 de març, entre 8:15 del matí i les 5 de la tarda. És una de les mesures que el Procicat ha aprovat avui pels pròxims 7 dies, després que les dades epidemiològiques hagin millorat en les últimes setmanes. També permetran la recuperació gradual de les classes presencials de la universitat amb un 30% d'aforament, la recuperació del lleure i les extraescolars per als àmbits de secundària, FP i batxillerat, així com de les competicions d'esport federat per als majors de 16 anys.
A més, es permeten més de 2 bombolles en les reunions de 6 persones i també reprenen les activitats dels centres cívics per majors de 60 anys, amb un màxim de 6 persones i a l'aire lliure. També s'ha decidit que museus i biblioteques podran celebrar actes culturals i obrir els vestidors dels gimnasos, amb una recomanació especial que fa el conseller d'Interior, Miquel Samper.
Cridant a que la població, si pot dutxar-se parlant en plata a casa seva, doncs ho faci. Per tant, s'obriria aquesta possibilitat bàsicament per a aquelles persones, per a aquelles persones que entrenen a gimnasos i a centres esportius, però que a continuació, per exemple, han d'anar a treballar i, per tant, evidentment, s'han de dutxar en els vestuaris. Però tots aquells que tinguin el gimnàs al costat de casa seva, la comanda seria la sol·licitud de que seguissin dutxant-se a casa seva.
El Departament de Salut ha recordat que encara hi ha més de 500 persones a l'UCI. Pel president del Gremi d'Hostaleria i Restauració de Sabadell i Comarca, Jordi Roca, diu que necessiten poder oferir àpats al vespre, com berenars i sopars, i lamenta que ningú els ofereix explicacions. L'ampliació horària és benvinguda, però troba que l'estona morta entre menjars no és productiva. Sobre la possibilitat d'obrir per sopar més d'hora, encara que la població no en tingui l'hàbit, Roca recorda que ja es va fer.
Nosaltres vam tenir una temporada que tancàvem a les 10. Perdó, a les quarts de deu, o si no, ja ho vam fer, i els restaurants estaven calladets i contentets. Per què? Perquè saps que estàs fent el màxim possible que diu la llei. Ara ens trobem indefensos davant d'una sobreposició d'horari. És a dir, si, per què no podem obrir tarda vespre? Per què no podem fer berenars? Ningú té una explicació clara i lògica.
Roca suposa que l'àpat del migdia es considera una necessitat per part del govern i, en canvi, el del vespre, un luxe. El confinament comarcal i el toc de queda es mantindran com fins ara. Pel que fa a com serà la situació durant la Setmana Santa, el govern català es planteja fer un pla de cara a aquells dies, però hi ha consens dins del Consell Interterritorial de Salut en què s'haurien de mantenir les restriccions de mobilitat vigents per evitar un nou repunt dels contagis, tal com va passar el Nadal.
Pel que fa als indicadors de la pandèmia, han baixat lleugerament a les últimes 24 hores a Sabadell. Per exemple, la velocitat de propagació del virus, l'RT, ha caigut 2 centèsimes, fins a l'1,24. De totes maneres, això vol dir que el virus està creixent, ja que per cada 100 infectats se'n contagien 124. Pel que fa al risc de rebrot, també ha baixat 6 punts, fins als 275, una xifra que encara és molt alta. La incidència a 14 dies és de 220 casos per cada 100.000 habitants, seria un cas menys que ahir.
En les últimes hores s'han detectat 36 nous casos de coronavirus a la ciutat, elevant el nombre de contagis des de l'inici de la pandèmia als 15.401. És una xifra diària inferior a la del dia anterior. Des d'ahir no s'ha registrat cap defunció per coronavirus a la ciutat, de manera que Sabadell suma 516 defuncions per aquesta causa des del març del 2020. En paral·lel, el procés de vacunació ha fet una accelerada i s'han vacunat 984 persones més que ahir. En total hi ha 19.538 sedellevencs immunitzats, 4.821 dels quals ja han rebut la segona dosi.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Un projecte de Sabadell i dos del Consell Comarcal del Vallès Occidental s'inclouen en el llistat de la Diputació de Barcelona per identificar iniciatives locals que poden optar als fons Next Generation. La institució ofereix eines als ajuntaments de la demarcació perquè els tràmits per sol·licitar els diners siguin més àgils. La Diputació ha identificat 87 projectes susceptibles de rebre finançament amb un cost estimat de 1.700 milions d'euros.
L'Ajuntament de Sabadell vol que la transformació del riu Ripoll es financiï gràcies als Next Generation, ja que un dels requisits dels fons és que les inversions siguin per qüestions de sostenibilitat. Per aquesta raó també hi opta el projecte Recuperem del Consell Comarcal per fomentar l'economia circular en el sector alimentari. També buscarà dotar-se dels fons el Pla de Reindustrialització del Vallès, ja que l'altra pota dels Next Generation és la innovació. La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ha detallat que un dels objectius de la norantena de projectes recollits és revitalitzar el territori després de la pandèmia.
Són 87 projectes, per tant, ambiciosos, són projectes transformadors de les estructures econòmiques i socials, però també són projectes innovadors, projectes amb un impacte de més de 1.700 milions d'euros que poden ajudar a rellançar econòmicament el nostre territori després d'aquesta pandèmia.
La idea és que la Diputació de Barcelona pugui fer de paraigües de tots els municipis, sobretot dels més petits, que d'aquesta forma poden tenir tota la infraestructura del govern provincial a la seva disposició per vehicular les sol·licituds.
És important que no només tinguin oportunitats els grans municipis, no només tinguin oportunitats els grans sectors o les grans empreses, és important que aquests fons europeus arribin a tothom.
La Diputació ha identificat una quarantena de projectes locals, mentre que també n'impulsa una cinquantena de propis que giren al voltant de la connectivitat i la creació de comunitats energètiques locals. S'estima que totes les iniciatives tindran un impacte de 1.700 milions d'euros.
La Fira Apropa't a l'FP reinventa la seva cinquena edició per adaptar-se a l'actual situació de pandèmia. El canvi més destacat és que deixarà de fer-se de forma presencial a Fira Sabadell, com en les últimes edicions, i serà totalment telemàtica. Sota el nom de Connecta't a l'FP estarà en marxa els dies 19, 20, 22 i 23 de març a través d'una plataforma a la qual es podrà accedir des de qualsevol dispositiu.
Tot i canviar el format, la fira mantindrà la seva essència, ja que s'han dissenyat estands virtuals on els alumnes podran descobrir la mateixa informació que en els físics. També hi haurà xerrades pregravades i hi haurà professionals dels centres a disposició dels assistents per xat i videoconferència per resoldre dubtes. Per tot plegat, el regidor d'Educació, Manuel Robles, confia que l'assistència es mantindrà respecte a edicions anteriors.
Podem connectar-se des de qualsevol lloc de la ciutat. Lògicament, des dels centres educatius no serà més còmode perquè ja evitem un desplaçament del centre a la fira, sinó que som nosaltres qui portem la fira al centre. I, per tant, des del centre, acompanyat, evidentment, pels seus tutors, tutores, seran els que es connectin des d'allà. Podran seguir totes les activitats, tant en directe com aquestes que estan ja pregravades, i podran perfectament doncs, endissar-se dins de la fira des del mateix centre educatiu.
A la fira virtual també hi haurà una vintena de professionals de promoció econòmica que assessoraran els visitants sobre la formació ocupacional de Cal Molins i el Vapor Llong. Ho ha destacat la tinenta d'alcaldessa de promoció econòmica, Montse González.
En el marc de la fira hi haurà l'espai formació on les persones en actiu o a l'atur podran descobrir l'oferta formativa de l'Ajuntament de Sabadell. Des del centre de formació Cal Molins o des del Vapor Llong, que és des d'on les oferim. Aquests equipaments, com sabeu, són referents a Catalunya quan a la formació professional per l'ocupació i en la majoria de casos les formacions que allà s'imparteixen permeten l'obtenció d'un certificat de professionalitat.
La plataforma virtual de la Fira es mantindrà oberta durant tot l'any i està previst que la puguin utilitzar també els centres per promocionar la seva oferta durant les jornades de portes obertes.
La Crida per Sabadell i l'Entesa asseguren que el govern local té la intenció d'ubicar oficines municipals al Vapor Pisit, un espai reservat com a equipament museístic, on hi ha maquinària industrial exclusiva, com unes salfactines úniques a Catalunya, que servien per fabricar teixits de llana i estam. Lamenten que, paral·lelament, s'està treballant el pla de museus per definir el seu futur.
Amb dues formacions han anunciat avui que els han confirmat que l'alcaldessa Marta Ferrés ha visitat l'espai per concretar l'actuació. La portaveu de la Crida, Nani Valero, lamenta la manera de fer de l'equip de govern.
Fan les coses amagades, negant la major, i fins que finalment fan una roda de premsa de l'estil aquelles del PowerPoint que ens tenen acostumats, anunciant que ho han treballat ells sense ningú i sense cap mena de consens. És un tema, doncs, que no podem permetre sorpreses indesitjades per a la ciutadania. Es tracta d'un projecte de ciutat que, a més, ve de tot un treball al darrere de fa molts anys, a partir d'un consens majoritari de la gent vinculada amb el textil.
La Crida ha formulat una pregunta escrita, a la qual se'ls ha contestat que no hi ha un ús planificat de l'espai. Valero ha recordat que, en cas que es necessitin millors espais de treball, ja hi ha un estudi fet del mandat anterior on es racionalitza i reubica llocs per treballar. El vapor Picit no estava inclòs en cap. Els anticapitalistes defensen la rehabilitació del patrimoni i també fer valer la memòria històrica. Des de l'Entesa recorden que l'any 2010 la intenció de l'exalcalde Bustos era fer-hi un teatre. En canvi, fa molts anys que s'hi reivindica la construcció d'un museu de la indústria tèxtil que té un projecte general aprovat des del segle passat, on originàriament s'incloïa també el molí de Sant Oleguer, ara alberg, el despatx Lluc, on hi ha el servei d'atenció de Ciutadana, i el vapor Boixer de Vell.
Encara en política, el Pla de Memòria Històrica de Sabadell serà aprovat abans de l'estiu. Així s'hi ha compromès la portaveu de Podem i tinenta d'alcaldessa de l'àrea, Marta Morell, en una entrevista al Cafè de la Ràdio. El document servirà per dissenyar els objectius i accions en matèria memorialística a la ciutat, com ara el manteniment dels diversos espais que hi ha a Sabadell. Durant el seu pas per la sèrie d'entrevistes Prenent el pols el 2021, Morell ha defensat la feina feta des de les diverses carpetes que gestiona.
La portaveu de Podem ha posat sobre la taula les polítiques feministes de l'Ajuntament de Sabadell, des que ella va heretar la regidoria de Drets Civils i Gènere i la va convertir en la de Feminismes i LGTBI. Per exemple, ha citat la instal·lació de diversos punts liles temporals en diversos punts de la ciutat, alguns murals de sensibilització que s'han fet o l'augment del personal del Servei d'Informació i Atenció a les Dones. Sobre els reptes pendents, ha citat acabar amb les violències masclistes i treballar per la igualtat laboral.
Que nosaltres hem de seguir reivindicant, com també ho fèiem amb el calendari institucional, per tancar aquests estereotips de les dones a l'hora d'accedir a certes feines, i jo crec que el que hem de fer és aconseguir aquesta bretxa salarial, erradicar-la i acabar vivint en una societat igualitària. I això passarà el dia que els homes i les dones tinguem els mateixos drets reals i aquell dia que les dones puguem viure de forma lliure i puguem viure sense patir cap tipus de violència masclista.
Morell també és la responsable de l'àrea de participació, una regidoria que ha rebut crítiques per part de diferents entitats que acusen el govern d'anunciar projectes sense tenir en compte les seves opinions. La líder de Podem s'ha defensat.
Nosaltres ara tenim engegats diversos processos participatius a la ciutat. El tenim engegat pel nou reglament de participació que hem de fer, que l'estem treballant amb el Cercle d'Entitats, amb la Federació d'Associacions de Veïns, i a partir d'ara doncs, obrirem també el nou calendari, perquè ara els grups municipals doncs, també hi participaran. Tenim un pla, un procés participatiu pel Pla de Memòria Històrica. Ara el tornarem a obrir-ne un altre per al Pla de Joventut. Tenim un procés participatiu obert per aprovar el nou Pla d'Interculturalitat a la ciutat. Per tant, jo crec que de calatge en aquest sentit no n'hi ha.
Finalment, Morell també ha valorat positivament la gestió de la pandèmia que s'ha fet des de Sabadell i ha aprofitat per reclamar la reobertura del consultori del Poble Nou, tancat des de l'inici de la crisi sanitària.
Tornant a la matèria feminista i del 8 de març, Cal Enredo proposa dos tallers per empoderar les persones LGTBI. Són dues activitats que formen part del Dia de la Dona Treballadora i que pretén posar l'accent en el dia a dia de les persones trans. Com és el seu punt de vista? Com fem l'acompanyament en el trànsit? Com eduquem els infants? Són qüestions com aquestes les que plantejarà aquest 8 de març l'entitat. Ens ho explica l'Aleix Graell.
Després de 8 de març, que han canviat consciències... o fins i tot lleis. L'empoderament en la diversitat també s'obre camí en la lluita feminista. Per això, Actua Vallès i Cal Enredos han organitzat al voltant d'aquesta data del 8 de març dues xerrades a l'entorn de l'educació. Primer, aquesta tarda es farà un col·loqui sobre la pobertat trans, titulat No hi ha un sol camí, i a càrrec de Rosa Albirall, doctora en ginecologia i creadora de Trànsit. Alba Barber, tècnica del projecte de Cal Enredos d'Actua Vallès, resumeix l'essència de la xerrada.
El més important aquí és com a famílies és volem que se'n recordi com uns pares, unes mares que vam acompanyar el nostre fill o filla en les seves decisions i en els reptes de la vida, o volem que ens recordin com algú que no els va estar acompanyant, no? Llavors, bueno, venim a parlar de tot això.
Les activitats seguiran la setmana que ve, dimecres, amb una trobada amb la sexòloga Laura Clotet, que farà una xerrada dedicada a aquells professionals que treballen amb els infants. Per Clotet, empoderar els més petits passa per trencar amb els rols de gènere tradicionals.
I des d'aquesta escolta emocional vagi a empoderar els nens i nenes, que vagi a que ells sàpiguen que poden ser qui vulguin ser, que es poden vestir com es poden vestir. Intentem treballar des de casos, també des d'un nen que va a l'escola amb bambes i se'n riuen. Com nosaltres responem a això? Quines frases li diem? Quines sí que l'ajuden? Quines no l'ajuden? Quines li validen l'emoció?
La xerrada serà el 10 de març a les 6 de la tarda. Totes dues cites es podran seguir en línia a través de la plataforma Jitsi.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
El Banc Sabadell ha tancat una emissió de deute perpetu convertible a accions per 500 milions d'euros. Segons ha informat l'entitat a través d'un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, el producte oferirà un rendiment del 5,75% anual i els títols es podran revendre a partir del setembre de 2026. És un símptoma que els mercats es mouen, Pau.
Es tracta d'una operació recurrent per obtenir finançament i que no va dirigida a cap acció concreta. L'economista sabadellenc Joan Saboridó corrobora que el BS ja n'havia fet.
En aquests moments els mercats veuen favorable el risc a Espanya en general. I, per tant, doncs estan disposats a posar diners en empreses que, o en el mateix estat, doncs que faci emissions de deute pública, i, a més, doncs estan disposats a fer-ho a un preu molt favorable per les entitats que ho emetin. I crec, doncs, que el Banc Sabadell, atent a l'evolució del mercat, doncs aprofita l'oportunitat per treure una emissió de les quals ja n'ha fet en altres ocasions amb la qual doncs reforça els seus fons propis.
El rendiment que havia proposat inicialment l'entitat era del 6,25%, però a causa de la sobredemanda s'ha rebaixat. En concret, en l'emissió hi van participar més de 200 inversors que van sol·licitar deute perpetu de l'entitat per 2.200 milions d'euros, quatre vegades més en comparació amb l'oferta. Saborida ho veu com un símptoma que el diner estancat busca sortides en forma d'inversió.
A partir del moment en què es comença a veure això, a veure que això doncs funcionarà, doncs diuen, estem disposats a invertir. En el moment en què hi ha molta disponibilitat per invertir, o que creix la disponibilitat per invertir, lògicament els que estan disposats a endeutar-se, en aquest cas el Banc de Sabadell, que estan disposats a endeutar-se, doncs tenen més possibilitats d'oferir deute a uns i pagar menys per aquest deute.
Aquests moviments poden indicar que els inversors veuen la llum al final del túnel de la crisi sanitària i prenen decisions per treure els diners guardats als comptes corrents de baix rendiment.
Més notícies en format breu. La patronal CIESC denuncia que els nous contractes laborals signats a Sabadell el mes de febrer han caigut en més d'un miler respecte al mateix mes del 2020.
Aquest mes s'han signat 3.029 contractes, dels quals un 81,7% són temporals. Tot i això, els acords temporals han baixat un 29,8% respecte al febrer de l'any passat. Per grans sectors, la caiguda de contractes es concentra en els serveis, amb 1.072 contractes menys. En canvi, la indústria mostra un comportament més estable, amb un creixement de 561 contractes.
Els Mossos d'Esquadra desnonen una parella que estava en quarantena. La plataforma d'afectats per la hipoteca i la crisi de Sabadell ha denunciat el cas.
Els afectats havien fet una prova PCR per haver estat en contacte estret d'un positiu de Covid-19 i complien 10 dies d'aïllament preventiu. De fet, els serveis socials de l'Ajuntament havien demanat al jutjat ajornar el desnonament perquè la família es troba en una situació vulnerable, però aquest dimecres s'ha executat l'ordre judicial. La PAC ha criticat els fets i la presència d'agents dels Mossos d'Esquadra amb arma llarga, ja que consideren que el dispositiu policial ha estat desmesurat. Malgrat que el consistori ha ofert un allotjament als afectats, finalment aquests han estat traslladats al domicili d'uns familiars.
I els veïns dels carrers Gironès i Urgell, a Can Urià, confien en poder resoldre els talls de subministrament elèctric i baixades de tensió viscudes els últims mesos.
Segons ha confirmat Endesa, aquesta emissora, els operaris estan demanant permís als veïns per poder enganxar a les seves finques els cables elèctrics que habitualment estan penjant. L'actuació encara no ha començat, però l'objectiu és millorar la seguretat del cablejat. A més, tindrà un impacte estètic important, ja que deixarà d'haver-hi cables penjant enmig del carrer. En paral·lel, hi ha una actuació programada al carrer Balaguer aquest cap de setmana per autoritzar un nou subministrament.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís. Està clar que jugar cada 3 dies per nosaltres és difícil. Ha sigut un partit en el que han passat masses coses a la primera part.
Teníem una plantilla jove. Crec que mica en mica ens anem coneixent. Estem tots molt units.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Big win and we are happy that we won.
Gran victòria i estem contentes per haver guanyat. Aquesta setmana hem entrenat dur.
Ha sigut un campionat que ha sortit molt bé, estem molt contents, sobretot després de tants mesos sense competir.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Menys de 5 minuts per les dues, moment per sortir de la ciutat. L'Ajuntament de Barcelona es presentarà com a acusació popular en el cas de l'incendi de la furgoneta de la Guàrdia Urbana als Aldarulls del dissabte passat.
Ada Colau signarà avui mateix la personació després de rebre l'informe jurídic dels fets. El document fa palesa l'excepcionalitat dels fets i l'atemptat contra la seguretat física d'un funcionari públic en exercici de les seves funcions. Colau ha argumentat en una entrevista a Ràdio 4 i la 2 que l'Ajuntament ha d'estar al costat d'un treballador quan es produeix una agressió greu. El consistori ha assegurat que reclamarà la indemnització pels danys i perjudicis als béns municipals.
Les infantes Helena i Cristina justifiquen que s'han vacunat per poder visitar el rei emèrit als Emirats Àrabs.
Les germanes de Felip VI han emès un comunicat l'endemà que el Confidencial revelés que havia rebut el vaccí de la Covid en un viatge als Emirats per visitar el rei emèrit. Argumenten que es van vacunar per obtenir un passaport sanitari que els permetés visitar el seu pare amb regularitat. El comunicat conclou dient que sense aquesta circumstància haurien esperat que els arribés el seu torn de vacunació a Espanya.
I la policia atribueix un delicte d'odi al discurs d'una noia falangista en l'homenatge a la Divisió Azul.
La Fiscalia ha rebut un informe policial que demana que s'investiguin els actes d'aquest homenatge del 13 de febrer com a delicte d'odi. En total s'hi van fer 4 discursos, però la policia troba que hi ha indicis d'odi en el Parlament contra els jueus que va fer la jove falangista Isabel Peralta. El Periódico de Catalunya assenyala que se li podria aplicar l'article 510 del Codi Penal, que preveu penes d'1 a 4 anys de presó per aquelles persones que incitin a l'odi contra persones per motius religiosos.
Vuit de cada 10 persones sexualment actives desenvoluparan el virus del papiloma humà.
La contraportada.
Avui, Dia Internacional de Sensibilització del Virus del Papiloma, hem conegut les dades d'aquesta malaltia de transmissió sexual que en un 10% dels casos pot derivar en una malaltia crònica, però que en l'1% pot esdevenir un càncer. Una malaltia que sovint no se sap que es transmet i que té una alta incidència entre les persones de 15 a 25 anys.
Tot i no ser una patologia greu, en la majoria dels casos es tracta d'un virus de transmissió sexual que es transforma en una infecció en entre un 10 i un 12% de la població, que després pot desenvolupar patologies més greus. Xavier Bosch, professor dels Estudis de Ciències de la UOC i investigador, apunta per què el papiloma humà se segueix transmetent amb tanta facilitat. Són declaracions al Cafè.
El que sí és important és entendre que, a diferència d'altres infeccions de transmissió sexual, imaginem una gonorrea o una sífilis, que dona sintomatologia aguda, la persona tendeix a identificar ràpidament que s'ha infectat i busca diagnòstic i busca tractament. Amb el papiloma això no passa, perquè inicialment les infeccions no donen cap manifestació clínica, la persona no té cap símptoma i, per tant, no és conscient de que pot estar contaminant les seves parelles.
Fins ara la detecció es fa amb citologia, però Bosch proposa no apostar per proves de detecció virals. Per erradicar la malaltia, el professor recorda que només tenim l'eina de les vacunes i per això des de 2017 a Catalunya s'ha començat la campanya per incloure el vaccí dins del calendari de vacunació de les nenes entre 9 i 15 anys. Ara també s'estudia incloure els nens i recomanar-ho en casos de dones més grans. Si passa, Espanya serà dels 30 països de tot el món que subministren la vacuna a nens i nenes.
Menys d'un minut per les dues, ho deixem aquí. Més informació als butlletins a partir de les 4 i a partir de les 7 al Notícies Vespre amb la Karen Madrid. Ara els esports amb el Pau Vitori a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.